Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts, gairebé, que passen de les 5 de la tarda. Encetem darrera hora de programa i que jo sempre he pensat que aquesta sintonia, quan la vam escollir, em recorda molt a la banda sonora de Ghostbusters, dels cazafantasmes. Mira, mira, tira, tira. Em fan des de la peixera que sí, però bueno, que no gaire, tampoc. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, aquí estem.
TikToker, estudiant de filosofia, i que nosaltres el tindrem cada dilluns amb nosaltres. Fa gràcia que et digui TikToker, no?
Bueno, una barreja entre gràcia i irritació, però venga, va, diguem-ho
així. Irritació?
Sí.
Fenomen mediàtic a les xarxes socials.
Que clar.
Ja me lo pones a huevo, que diuen, eh? Que ens ve a parlar cada dilluns de filosofia. Jo li he dit, m'he mirat el guió abans que m'ha enviat, i dic, ja m'ho explicarà el Leo, perquè, hosti, em trencava el cap per intentar entendre tot això.
Sí,
m'ha vingut a dir alguna cosa com, total, faré el que voldré.
Sí, poc o molt, per... el resum és, t'explico una mica per sobre i ja decidim cap on tira això.
De què ens parles avui?
Avui parlo de la contradicció.
Oi, que m'agrada això.
Que una cosa bastant...
Som tots molt contradictoris, no?
Sí, som insuportablement contradictoris. És molt cansat, és molt cansat, eh? I el paper que té la contradicció al pensament, que és una cosa molt important, jo considero, i la importància sobretot del moviment, també en la línia que anàvem l'altre dia, no? Així que faré 5 cèntims perquè la gent sintonitzi, tu sintonitzis, i jo també, la veritat, perquè vinc una mica dispers.
Doncs vinga, va, tirem.
Vale, perfecte. Bueno, si parlem de contradicció, hem de parlar necessàriament de Hegel, no? Per molta gent conegut com és una experiència de figura mítica, colossa, del el pensador més complicat, el pensador que és inexplicable...
Ho és o no?
Una mica, sí, mica. No mentirem a ningú. No mentirem a ningú. Jo he de reconèixer que les majors experiències de plaer que he tingut a la lectura ha sigut llegint a Hegel,
sí?
Però després de tirar-me hores de patir molt.
Per tant, que si heu d'iniciar-vos en filosofia, no comenceu per Hegel.
Potser que no. No seria una bona recomanació. Però l'interessant de la dialèctica, que és precisament pensar des de la contraposició de dos punts de vista...
Sí.
És el mateix naixement del pare de la filosofia, que podríem dir que és Plató, no? Plató escriu en diàlegs, on un Sòcrates més o menys verídic, això avui ens importa poc, ja parlem un altre dia d'això, si cal.
Espera't, que et paro, ja començo. A la filosofia, en els pensadors, hi ha molt mite?
Sí,
respecte als pensadors?
Sí, la figura del geni. Per suposat,
vale.
És la figura d'allà, d'aquell pensador inaprensible que ho ha pensat tot, la frase mítica, no?, de tota la història de filosofia no són res més que notes a peu de pàgina de Plató.
Uh-huh.
Sí, per suposat.
Vale. Va, Sócrates, ara.
Sócrates, d'acord. Uh-huh. Doncs Sócrates es dedicava una mica a enfotre-se'n de la gent, irònicament, dialogant. No? És com si jo et vinc a tu i et pregunto, què és la justícia? I tu em respons tal. I jo et dic, doncs això implica això. I et vaig desmuntant tot l'argument fins a arribar doncs, a certa veritat. No? Passa que després amb Aristòtil i la implicació del mètode, el que ell diu el mètode científic, que no té res a veure amb el nostre mètode científic, no? I la imposició de la lògica formal, la clàssica, no? A és igual a A, i el més important, que és el principi de no contradicció, que és a dir, que si una cosa és una cosa, no pot ser l'altra. Principi molt bàsic. És a dir, que jo no puc ser dos coses alhora.
Ens estem carregant la contradicció, així d'entrada?
Sí, en el pensament sí, això té unes conseqüències nefastes. Per mi, aquí cadascú hi ha molts aristotèlics, perquè bàsicament el pensament es converteix en una cosa estàtica. I això és bastant trist, perquè la realitat no és estàtica, nosaltres no som estàtics i som, en frase una mica així com hegeliana, som substàncies contradictòries en constant dissolució.
Toma ja. M'ho desgranes, això, no?
Sí, per suposat. Som substàncies, és a dir, una substància és precisament, filosòficament, hi ha moltes, però així direm ràpidament, perquè la gent... Una substància és allò que perdura.
Vale.
O sigui, la substància de quelcom és allò que permet com que passin coses allà, que permet el canvi perquè allò va perdurant.
El pensament de Sócrates és una substància perquè ha perdurat en el temps?
No, més aviat seria... En aquest sentit seria una literatura, per mi. o seria com una corrent que es va articulant, no? El pensament en si mateix sí que pot arribar a ser una substància, vale, per Hegel especialment, no? Uh-huh. Lo interessant és que Hegel és un molt bon lector d'Aristòtil, i ell se n'adona que Aristòtil defensa una postura, que és aquesta de la lògica formal i a més, però després la manera de com ell pensa és de manera dialèctica. Uh-huh. Això és molt interessant, no? Se n'adona que és com tu estàs dient una cosa, però després estàs procedint des d'una altra. I fem un salt gegant, ens saltem tota l'època mitjaval, i arriba a la modernitat, no?
Val.
Ja ho vam dir l'altre dia, el cogito ergo sum, Descartes, classicazo, pienso luego existo, no? I on arribem a la substància pensant, no? I el més important per Hegel que és arribem a la veritat de l'autoconsciència, cosa que el món antic no té. Wow. Què és la veritat de l'autoconsciència, no? Podríem preguntar.
Sí, sisplau.
La veritat de l'autoconsciència és la certesa d'un mateix. O sigui, la certesa del propi pensament que es pensa a si mateix.
Per tant, la certesa de les pròpies autocontradiccions, per dir-ho d'alguna manera?
Les contradiccions formen part de l'autoconsciència, és a dir, com que l'autoconsciència és com una espècie de pot que conté tota sèrie de coses, no? Sí. És a dir, quan jo penso, me sé a mi mismo pensando, no?
Val.
M'explico,
sí.
No?
Sí.
És a dir, són una mena de... I llavors, com, quan l'autoconsciència té certesa de si mateixa, per Hegel és un canvi radical, perquè ja tenim una veritat, no?, en certa manera. I l'interessant és que una figura superimportant, que és Kant, no?, especialment conegut popularment per la seva moral, tot i que el món de la filosofia és més conegut potser per la seva crítica a la metafísica i de més. I una mica el que ve de dir Kant, així ràpidament, és que hi ha un tall, una escissió inexorable entre l'objecte i el subjecte. És a dir, que entre jo com a subjecte i l'objecte que coneixo hi ha una separació que és irreconciliable. Hi ha un tall.
Val. Sí.
Això està bé.
Entre jo i aquest mòbil que veig...
Correcte. No... Sou un i diferent, no?
Val.
I Kant se n'acaba donant que si el propi pensament per si sol ens porta a la contradicció. Ell ho veu com algo negatiu, ho veu com una limitació, precisament, no? Se li diu la dialèctica transcendental, que apareix a la crítica de la raó pura, per si algú li interessa, un capítol molt maco, molt espectacular, que ell li diu les antinòmies de la raó, no? Val. És a dir, que hi ha dos tesis, dos postures, la tesis i l'antítesis, que són igual de defensables, però són contradictòries entre elles.
Això complica una mica més tot el que parlàvem l'altre dia sobre si hi havia en filosofia o en el pensament una veritat absoluta o no. I deies, no n'hi ha. No n'hi ha de veritat absoluta.
Clar.
És precisament per això, per aquesta contradicció?
És fonamentalment sí. Encara que Hegel et diria que precisament la veritat està allà.
Val.
En la contradicció en si mateixa. És lo interessant, és el gir que dona, no?
Uh-huh.
El que Kant veu com una limitació, com un problema, com un front insuperable als seus... qui hereda el seu pensament, no?, que serien l'idealisme alemany, que són Fichte, Schelling i Hegel, principalment, també hi ha Schleiermacher i altra gent, però aquests tres són com els famosos, no?, els més importants. Fichte i Schelling ho fan, però Hegel és qui li dona la volta completament, no? Perquè Hegel diu, no, aquest tall que tu estàs veient entre l'objecte i el subjecte no existeix.
Ui,
per què?
Ja ens ho hem carregat, això.
Patapam. Per què? Perquè l'objecte i el subjecte... O sigui, l'objecte només existeix en la manera en la qual jo el penso,
sí,
però jo sóc alhora el subjecte pensant que pensa l'objecte. És a dir, el subjecte no és sense l'objecte i l'objecte no és sense el subjecte. Això sembla un trabalengües.
Ho podem simplificar
sí,
en que jo no sóc o no puc ser en tant que ser pensant objectiu?
Sí, perquè la teva objectivitat és subjectiva, podríem dir.
Exacte, aquí està.
És a dir, aquí està la gràcia. O sigui, la gràcia, una frase que per mi és preciosa, que és, que no és de Hegel, però sí que herència aquest pensament, que és, jo sóc un altre.
Uh-huh.
És a dir, que jo sóc en l'altre i l'altre és en mi. que ens estem carregant ja llavors aquesta figura de la no contradicció, de lo estàtic, de jo sóc una cosa sòlida, i Hegel diu no.
Això no va així,
Ets una subjecte, ets una substància en dissolució, que vol dir precisament això. Ets una cosa que va canviant, tot està en constant dissolució, i té una frase que sembla una contradicció, però no ho és, que és... Bueno, sí que ho és, però és algú bo. Que és la identitat, és la diferència, i la diferència és la identitat.
Vale.
És a dir, jo com... És que això és una mica complex, ho sé,
fer-ho
senzill.
Sí.
És com la meva identitat està a la diferència dels altres, però precisament la identitat de la diferència... és que hi ha una identitat. O sigui, és a dir, són necessaris els uns als altres. O sigui, un no existeix sense l'altre. O sigui, els oposats es necessiten. I tots dos conformen la veritat.
Allò que m'envolta i que m'ha fet ser com sóc fa que jo vegi les coses ni millor ni pitjor, ni més veritable que una altra. Fa que vegi les coses des de la meva pròpia perspectiva.
Exacte. O sigui, en part el que t'està dient és com tot allò que està al teu voltant, per això Marx és un gran lector de Hegel. El que passa és que l'agafa tota la part espiritual, plam, i la porta a lo material, que és una mica el que estem dient, les condicions materials, és el context. No? Això és el context de tota la vida. És exacte, és a dir, tot l'intercanvi, no? O sigui, tot el xoc que hi ha hagut de desig i falta entre el que jo tinc i els altres, i tot això en termes... Estem fent un resum i...
Sí,
és un actor de Hegel, em deia, què estàs dient? No sé què, però bueno, és la manera, no? L'interessant és sobretot aquesta idea, no?, que estem en, que som relació. O sigui, que estem en la relació i el que ens constitueix és com la relació que hi ha entre... El jo, que és una paraula que Hegel no utilitzaria mai, ell diria por, el ser por i para sí mismo, que això ja estaria molt llarg explicar-ho, però podríem dir que precisament la meva identitat és la relació que tinc amb tot lo de més, no? Amb tot lo diferent.
Ara, ja ho saps que aquesta secció m'agrada, la de filosofia millennial, primera perquè ho fas una cosa complicadíssima, la intentes baixar, els que no hi entenem sobre tot plegat, i ens ho fas fàcil d'entendre, i segona, perquè em deixes ficar-te entrebancs en el camí. Perquè ara qualsevol persona que ens escolti podria pensar, val, jo t'estic entenent. Com que jo tinc una identitat pròpia, jo entenc el món a la meva manera, i fins aquí, més o menys, ho podíem saber o no saber, però i es pot discutir o no discutir. Ara bé, hi haurà segur qui et pregunti què és el que forma una identitat col·lectiva, perquè això també existeix.
Exacte. Aquí entraríem en un tema, en un mar convuls. Ja
m'he fotut amb...
Però no, és una pregunta interessantíssima, no? O sigui, és a dir, com és un dels grans problemes que té posteriorment la fenomenologia, que la gent que li agrada filosofia ho sabrà, no? Que és el problema de l'empatia, especialment, no? O sigui, si jo em sé com una autoconsciència, com puc empatitzar amb tu?
Clar.
Perquè són coses radicalment diferents. O sigui, ets un altre radical, tu, no? Amb mi. I com es forma aquest sentiment col·lectiu, o aquest sentiment, potser no és la paraula correcta, no? Però aquesta col·lectivitat, aquesta comunitat, al final, doncs, aquí estem barrejant amb Hegel, no? Estem barrejant lògica, història i ontologia. O sigui, estem fent aquí un caos que no veus. Però bueno, no, està bé, perfecte.
Sí. Millennials ja som així.
L'interessant és veure com aquest col·lectivitat hi ha un l'esperit, no? Perquè Hegel és com el fonamental, que seria com la substància que t'he comentat abans, s'articula a diferents llocs alhora. S'articula històricament, ¿vale? Que el que ell es dirà el Vollgeist, que és l'espíritu del tiempo, ¿vale? L'esperit del temps, que s'articula a diferents llocs a nivell col·lectiu, perquè, clar, estem compartint unes condicions. Per tant, hi ha certs temes del temps, no? Que tots som fills del nostre temps, per això es donen històricament alhora diferents descobriments, no? Leibniz i Newton descobreixen alhora el càlcul infinitesimal, més o menys amb uns anys de diferència i sense tindre cap contacte entre ells, per dir alguna cosa. És un exemple, eh?
Dicho burdo, eh? Dicho burdo m'ha sortit així. Però dit d'aquella manera, perquè ens entenguem, és inevitable pensar que si una persona a l'edat mitjana la transportem fins aquí no entendrà res.
Sí, exactament. És
això, eh?
No entendrà res. És que probablement, segons ja, això no ho podem saber, estem aquí especulant,
però
segurament no és que no entengui, és que no ho pugui ni veure. O sigui, hi ha coses que no les pugui ni veure, ni tan sols.
Com que no sé,
o sigui,
no percebo.
No ho puc ni percebre, no? O sigui, com que seria una incomprensió tal que seria impossible de ni tan sols visualitzar-ho, no? I llavors, clar, com hi ha un esperit del temps... que es va articulant, no?, amb el temps. I llavors, lo interessant és com cada substància en dissolució, diguéssim, va formant part d'aquesta col·lectivitat. O sigui, cada un aporta, d'alguna manera, el seu gra de sorra en l'articulació de la veritat. Perquè la veritat és el conjunt... O sigui, per exemple, la veritat és la totalitat. O sigui, la veritat és el tot.
Val.
I clar, la totalitat és cada petita part que té una particularitat, algo únic, que això és un pensament molt maco, en realitat. O sigui, ho podem dur a la part poètica, no?
Sí.
Que cadascú de nosaltres forma part de la veritat en tant que aporta algo únic al tot.
Val. Sí.
Això és algo, sí. Això és algo molt maco, jo crec, no? Perquè...
Deies l'altre dia, que la filosofia també és poesia.
Absolutament, no? I ens dona aquesta part que per mi això ens pot portar a la tolerància, no? Per mi, sobretot, i a la convivència, si entenem que d'alguna manera, com que tots anem formant part, no?, d'aquesta totalitat, ens estem humanitzant una mica, no? I entenem sobretot que cadascú de nosaltres i tots els aconteixements són necessaris, no? Són necessaris però no la contingents, o sigui, que això ja és un caos espectacular, que és la contingència i la necessitat, no?
Uau, aviam, tornem a fer parada.
I tant.
No, perquè quan el Leo diu algo que a mi em cria molt l'atenció, m'agrada molt contradir-lo, i com que ell sempre em diu, sí, tu fes, jo faig. Segons qui era? Segons...
no Hegel, sé qui, ara estem en Hegel, però potser responc fora de Hegel.
Val, segons Hegel, tots els aconteixements són necessaris.
I contingents alhora.
Què vols dir contingent?
O sigui, algú contingent és algú que pot passar o no pot passar, que no és necessari que passi, no? O sigui, la necessitat és una cosa que ha de passar sí o sí, i el contingent és algú que podria o no podria passar. I llavors és com algú pot ser contingent i necessari alhora?
Clar, exacte.
Aquest és el gran problema, no?
Per rentar una mica les mans, també t'ho dic. Perquè jo et podia preguntar ara, home, el Tercer Reich era necessari?
Sí i no. És a dir, sí, aquí ens fiquem en terreno pantanós, i és una de les grans crítiques que s'articula precisament al segle XX, amb Hannah Arendt, Walter Benjamin i amb tota una sèrie de pensadors que contradiuen aquesta idea de necessitat, no?, del rotllo. És una mica... Del rotllo, mare de Déu. Que és una mica el sempre s'ha dit que tota aquesta filosofia de la història i de més és una... És una, ara no em surt la paraula. Doncs, bueno, el pensament cristià, no?, que té com un principi i un final, sí, secularitzat, no?
Sí.
Secularitzat, correcte. I al final també es fa aquesta crítica, la mateixa crítica de tot és necessari, el mal i demés. No? Ens estem mogant al mateix terreny, sempre.
Vale.
I la cosa és, a mi sempre m'agrada respondre aquesta pregunta amb un altre autor.
Vale.
És a dir, amb Schelling, no?, que el mencionava abans, que és un autor que a mi m'encanta. No?
Doncs som-hi.
Schelling per mi té una manera brillant, molt lògica, molt simple de resoldre-la, que és com... Les coses són necessàries lògicament i contingents temporalment. És a dir, el Tercer Reich, per a Schelling, no era necessari.
Val.
Era contingent. Però un cop ha passat, és necessari. És a dir, els fets que són contingents es converteixen en necessaris un cop han passat pel nostre present. És a dir, perquè nosaltres estiguem aquí, ens agradi o no,
ha d'haver passat una sèrie de circumstàncies.
Exacte,
sí,
és molt heavy dir, perquè jo estic aquí, és necessari que hi hagi l'Holocaust. O sigui, no és una frase que no agrada a ningú.
No, però per entendre'ns com a societat,
exacte,
és evident que hem d'entendre el que ha passat. Ens
exacte,
agradi o no.
Ens agradi o no. I lògicament, és necessari. O sigui, és a dir, si pel que sigui no hagués passat allò amb Alemanya, el meu pare no hagués anat no hagués emigrat, i llavors no hagués conegut a ma mare, i no sé què, i jo no seria aquí.
Clar.
O el resultat hagués sigut diferent, el que sigui, no?
Clar. Jo he estudiat des de la història... Que no es pot jutjar un fet passat. Sí, es pot intentar veure des del prisma, tot i que és molt difícil, es pot intentar veure des del prisma des d'on, des de com, des de quan va passar. Però no el podem jutjar. Des del pensament, des de la filosofia, passa una mica el mateix.
Ah, clar, aquí hi ha moltes corrents de pensament, no? És molt interessant. Tradicionalment sí que s'havia jutjat, anem a ser sincers, no? I hi ha molta gent, sobretot els realistes, sí que creuen que s'ha de jutjar els realistes. Perquè per ells, si tu creus que la moral, no?, de una manera platònica gairebé, els hiperrealistes, si tu creus que els fets morals, és a dir, el bé i el mal, són coses que estan fora de nosaltres i existeixen per si sols, els fets són punibles igual. No, si el bé i el mal són coses immòbils, és a dir, platòniques, són idees atemporals, estava malament tenir esclaus a l'època grega. no? O, però clar, llavors hi ha tota una sèrie de pensadors, no? Hegel per aquí dona la volta i demés, però aquí sobretot entren els... Foucault és molt important, i, uh-huh. i els estructuralistes, els postmoderns i tots a més, que entren amb el tema de... amb el pensament de colonial, aquí té molta importància, no? Amb, com des d'Occident hi ha com certa soberbia i cert colonialisme, cert, no, hi ha un colonialisme evident, o sigui, no parlem, parlem amb propietat.
Aquestes setmanes estem parlant precisament del Regne Unit.
Doncs sí,
evident. Que ha dominat mig món.
I aquí després, sí, exacte, no? És evident que són una potència colonial i llavors en el pensament és present, hi ha la moral, hi ha un colonialisme evident, i el jutjar una altra realitat cultural des del nostre prisma i des dels nostres prejudicis, imposant una superioritat moral del gran Occident, no?
M'interessa molt, perquè sempre et parlo molt des de entendre la nostra pròpia societat i ens poses... el mirall, que parlàvem l'altre dia, la filosofia també ens serveix de mirall quan jutgem altres cultures que no entenem i tot i no entendre-les, les seguim jutjant, eh? Allò, quin fàstic és que mengen no sé què. Bueno, igual té una raó, exacte, de ser, no?, en el seu pensament.
Exacte, aquí ens escandalitzem. Jo, per exemple, jo soc vegetarià i tal, uh-huh. i a mi fa molta gràcia, no?, el gran escàndol d'hòstia, a la Xina mengen gossos, no? I dius que, és veritat, que aquí els conills són molt diferents, és a dir...
No, o sigui, tu menges vaques i a l'Índia no se'n mengen.
Exacte, siguem conscients del que estem fent, no? Nosaltres, al final... una cultura no deixa de ser un conjunt de prejudicis obviats, no? Aquí és una idea molt interessant, això de Sloterdijk, no? És a dir, tots som hipòcrites i el que fa precisament una cultura és un conjunt d'hipocresies, és a dir, tots estem d'acord en que hi ha certes coses que estan malament, però cucu, aquí ningú mira, les donem per fet,
sí,
però clar,
sí,
quan
sí.
els altres fan coses i culturalment, com que nosaltres obviem també... Doncs clar, llavors és, bueno, el típic pensament colonialista de, aquests països subdesenvolupats, que moralment són fatals, però després nosaltres assassinem sistemàticament, amb les condicions laborals, la seva realitat. Vull dir, és evident, no?, aquesta hipocresia.
Leo Espluga, m'ha agradat molt que portessis avui aquest tema, m'ha agradat molt que l'enfoquessis d'aquesta manera, perquè, dit i fet, portes filosofia i ens fas entendre alhora la nostra pròpia societat i em fas crítica, a més, que està molt bé.
M'agrada molt aquesta deriva, com que acabi en temes actuals i culturals.
Exacte.
Està molt bé.
D'això va la cosa.
M'encanta.
Leo Espluga, malgrat no li agradi TikTok, eren moltíssims seguidors, de veritat, seguiu-li, si podeu, perquè val molt la pena i explicar coses d'aquestes que estan molt bé. Gràcies, t'esperem la propera setmana, el proper dilluns.
Un plaer absolut.
Una
abraçada. Fins la setmana que ve.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Els que teniu piscina a casa us podeu considerar uns afortunats, sobretot aquest estiu, que la calor ha picat fort. Però també heu de ser conscients que la piscina necessita un manteniment tant a l'estiu com a l'hivern. Avui us en parlo.
L'aigua i la vida.
La piscina cal cuidar-la tot l'any i no només en temps d'estiu. És important no abandonar el manteniment de la piscina a l'hivern. Existeixen tractaments d'hivernatge que permeten mantenir-ne la qualitat fora de la temporada de bany sense haver de buidar-la. A més, la instal·lació d'un cobertor és una de les mesures més eficaces per reduir el consum d'aigua en una piscina i poden arribar a reduir l'evaporació fins a un 70%. I això sense oblidar que eviten les gelades a l'hivern i l'entrada de matèria orgànica. També haurem de tenir present l'intentar reduir el clor a través de sistemes de depuració amb ozó. Instal·lar equips de filtratge amb baix consum d'aigua en rentatges i equips de prefiltratge i instal·lar mecanismes per reutilitzar l'aigua dels rentatges per a altres usos guardant-la en un dipòsit. Així que ja ho sabeu, gaudir de la piscina a l'estiu està molt bé, però ens comporta altres obligacions que cal que tinguem en compte i que a la fi serviran també pel nostre propi benefici. Bici i el de tots.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Doncs sí, cada dilluns ja ho sabeu que acabem el programa d'aquesta manera clàssica, contemporània, no ho sé com dir-ho, però m'agrada. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, gràcies per ser amb nosaltres un dilluns més.
Gràcies a vosaltres, bona tarda, què tal?
Què ens portes avui?
Doncs, bueno, avui parlarem de la que és probablement l'òpera més representada de la història.
Clar, ara t'ho deia, ens portes hits, però
sí,
vaja.
Sí, sí, sí.
És que m'agrada,
m'agrada.
No, està bé, està bé, està bé.
Fixa't, eh? Tant és així que diuen, jo no sé si és veritat o no, que no passa un sol dia a la vida sense que s'estigui representant en algun lloc del món.
Home, si és així, és l'òpera més representada, seguríssim.
Sí, jo crec que sí.
Home,
sí. Jo crec que sí. Sí, sí, sí.
Clàssic, que maco. Mira, ara estava escoltant aquesta cançó perquè la nostàlgia, i em transportava a casa el meu avi, que escoltava òpera sempre, i escoltava molt aquesta òpera. La Traviada estem parlant, eh?
Correcte.
I sempre deia el meu avi, és que l'òpera s'ha d'escoltar a todo volumen, si no...
No puc estar més d'acord.
Sí,
has
de
deixar que t'empapi per dins. A tot, hòstia, jo em poso els cascos a tope. I luego la piel de gallina, sí, lagrimones como kiwi. Sí, la música s'ha de sentir. Jo penso que sí. Home, clar, imagina't, orquestres sinfòniques, cors de 200 persones... Tot, hòstia. Estic d'acord amb el teu avi 100%.
Va, tira milles, que ens portaves, com deia,
vinga,
la Traviata.
Som-hi. Doncs correcte, el dia 6 de març del 1853, a la Fenice de Venècia, sona un estrepitosíssim fracàs que compriria els diaris de tota Itàlia. Sí, sí senyor, sí senyor. L'estrena d'aquesta obra va ser un absolut fracàs. Per què et preguntaràs? Doncs perquè va ser tan contemporània que el públic es va sentir ofès en veure's no només reflectit, sinó també criticat dalt de l'escenari.
Això no agrada.
Això no agrada, això no agrada. Que algú et senyali els defectes, diguem, no agrada a ningú. I a la gent d'aquella època, ja que parlàvem l'altre dia, que eren tots no sé snobs, menys encara.
Clar.
Bé, doncs, per què he volgut començar amb aquest hit? Una, la primera, perquè Verdi era un absolut geni en la música de cor. De coro, ¿vale? De coral. Em sembla una cosa meravellosa, piel de gallina sempre, és un personatge més. No està de relleno perquè respirin els cantants. No, no, no. Estan ahí pa...
Són protes, eh? Gairebé.
Sí, 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 senyor, sí, senyor. I la segona, perquè mira, així ens el traiem de sobre, eh? Perquè és la part més alegre, més brillant, i jo vull endinsar-me en el drama, en la crítica social, en tota aquesta història,
sisplau,
que és ben potent, ben potent. Aleshores, què passa amb la Traviata? Doncs que, sens dubte, va marcar un abans i un després absolut en el món de la música. Per què? Va triar tres elements, Verdi, de la societat, que l'envoltava, diguem, per ser profundament crític i brutalment incisiu. ¿Vale? Per començar, la protagonista és real, absolutament real, i contemporània als seus espectadors. Es tracta de Marie Duplessis, una cortesana de París.
Punxem, eh?
Sí, endavant, endavant,
val,
sisplau.
Val.
Aquesta mateixa Marie Duplessis va ser la que va inspirar la novel·la d'Alexandre Dumas, La dama de les camèlies, que per cert va ser amant seva, també, d'ahir la inspiració.
Sí,
eh? I list, i bueno, un largo etcètera, que no acabaríem mai. Qüestió, mentre Dumas posa el focus en el protagonista masculí, no quiero decir por qué, ahí está,
val,
Verdi se centra en ella, ¿vale? Posa el focus en ella i no fa que sigui una dona fràgil, lànguida, depressiva. No. La presenta com una dona independent, decidida, valenta i amb una vida completament resolta gràcies a la seva feina i la seva determinació.
Avançat, Verdi, eh?
Increïble. Això és únic. És posada d'un escenari. Una cortesana, que a sobre és independent, que a sobre és la reina de la fiesta, i el que més encara, és bona gent. Lo qual el públic es va quedar de... No sé si esta persona me cae bien, no sé què fer com a públic o davant d'esta situació. D'acord? Com dèiem, Marie Duplessis, amb tan sols 19 anys, representava el fruto del deseo del París del 19. T'ho imagina't, una nena de 19 anys, bellíssima, intel·ligent i, a més, amb una espècie d'aureola de fragilitat irresistible. La veritat és que no tenia una aureola de fragilitat irresistible, ¿vale? El que passava és que s'estava morint... No, s'estava morint de tuberculosi, això
ai,
és el
pobra.
Que li passava. Però romantitzacions del 19, de... Ai, que bonita, que lànguida, sí. Ai, pobrecita. Bueno, qüestió. El fruto del deseo. Què passa? Que en aquell moment, parlar d'aquesta figura, d'aquest personatge, parlar a dalt d'un escenari de l'anomenada pesta blanca de la tuberculosi, era brutalment trencador. Clar. Imagina't, és com parlar del SIDA als anys 90 o de la Covid a dia d'avui. Ara ja estem més acostumats, però en aquell moment la gent va quedar com però què fa aquest parlant d'aquesta cosa que s'està morint tothom?
Lleig.
Sí, la gent, mira, primera la prostituta, ara la tuberculosi, però este senyor, què està haciendo? I per si fora poc, doncs Verdi va decidir fer una cosa més encara, que era criticar directament la seva pròpia societat. Mira, Marie Duplessis, el personatge real, va morir amb tan sols 23 anys. I fixa't tu que, tot i haver estat una de les personalitats més sonades de tot París, va morir sola, només acompanyada del seu marit protector, un conde Russo.
I,
absolutament, i la van deixar en un nicho, en una fossa comú que no li importava a nadie. Re, tothom la venerava i de cop i volta li van donar l'esquena. Què passa? Bueno, al final, gràcies a Déu o no, no ho sé, aquest conte rus va decidir costejar-li un funeral com Déu mana i, sorpresa, sorpresa, mig París estava allà.
Ostres.
Sí, d'entrada feien, no, esto no va conmigo, ha muerto una prostituta, a mi no m'importa. Però de cop, dins d'aquest anonimat, allò es va omplir, que deien les cròniques de l'època, que semblava festa nacional. Imagina't, bueno, la doble moral, la hipocresia, bueno, coses complicades de l'època. Qüestió, Verdi agafa aquesta doble moral i això és el que decideix jutjar i condemnar.
Per tant, Verdi, amb aquesta òpera, no està jutjant cap dels personatges, sinó que et jutja tu com a espectador.
Correcte.
Que bona.
T'està posant un mirall i diu...
Que bona.
Què tal la hipocresia? Què tal els prejudicis? Com ho portes, això?
Sí, deuries... Ara entenc. Ara entenc que deuria sentar malament, això.
Clar, evidentment.
Sí.
Bueno, qüestió que no només va sentar malament, sinó que va sentar fatal. Tant és així que la direcció del teatre va obligar a Verdi a retrasar l'acció 100 anys perquè ningú es pogués sentir identificat per poder continuar endavant amb les representacions.
Vale.
Imagina't. I Verdi dijo, bueno, vale, de acuerdo.
Bueno, lo que hay, ¿no?
Lo que hay. Si per sort, paguen... això va durar poquet i la tonteria, diguéssim. Bé, doncs, més enllà de la crítica social i d'aquest mirall que dèiem, que crec, perdona'm, que és igual de vàlid segle XIX que avui...
Sí, tant. Home, vale, això no es perd.
Això no es perd, no hemos aprendido nada, perquè somos un poco basurillas, no passa nada. Bueno, a la Traviata, més enllà de tot això, la Traviata, que vol dir l'esgarriada, la que ha perdut el camí, la desencarriada, i el títol, veus que ja porta la crítica
dintre seu.
Doncs és una història... d'amor.
Què em dius ara?
Amor.
Dins de tot això?
Amor. Sí. Però és que és un amor amb majúscules. Saps l'amor autèntic? Perquè si parlem d'una dona com la Marie Duplessis o la Traviata, la Violetta Valerina en aquest cas, no és de compra. Ningú pot comprar ni vendre aquest amor. És amor de verdad. Vols conèixer la història?
Sisplau.
D'amor? Doncs escoltem-la una mica.
Felice
ens traslladem a París, on Violeta, que per cert el nom el va triar Verdi per reforçar la idea de la fragilitat de la vida de la nostra prota, ¿vale? Que tot el rato tenim aquesta cosa de que s'està muriendo. Bueno, ella està celebrant una gran festa per la seva aparent recuperació del braç del seu amant, el baró Dufol, ¿vale? Què succeeix? Un dels convidats és Alfredo Germón. Quedeu-vos amb el nom, Alfredo Germón, que serà important.
No s'oblida, eh?
No. Ell és un jove de bona família, un chico bien, ¿vale? Un chico bien, repeinau pa atrás, et fas la idea. I què passa amb Alfredo? Que està perduda i secretament enamorat de Violeta des de fa un any.
Ai, pobret.
No vol ser el seu client, no la vol comprar, no la vol vendre, l'estima, la quiere de verdad. Ho entén, Joan? Amor de verdad.
Que bonic.
És que m'agrada molt l'amor.
No, està bé.
Qüestió, durant la festa, ell decideix fer el pas i declarar-se. I ella, bueno, d'entrada diu que no, que el rebutja, que no, mira, ai. No, mira, yo tengo los sentimientos en desuso, chico.
Que no feia prou llàstima, un any.
No, mira,
pues mira.
L'experiència d'aquesta noia és, mira, a mi no me vengas con rollos, yo soy libre, yo hago mi vida, no, ¿qué me estás contando a mí de l'amor? Però això és bullshit, això és molt millennial, això. És un no quiero, pero sí, pero no. Què vull dir-te? Sí. Perquè, en el fons, l'amor, aquest amor autèntic del que et parlo, és el que ella de debò desitja viure i sentir. Clar, què passa? Per un cantó ella no vol fiar-se, ¿vale? Vol ser lliure, viure la seva vida, le queda poco tiempo en la tierra y no quiere comprometerse. Però imagina't que és entregar-te per ella, entregar-se a l'emoció real. Mira, pell de gallina, el amor de verdad, qué bonito, una nena, tan jove. Oh, és molt maco. Bueno, sí, un visionari. És que Verdi era un visionari, molt millennial, ¿eh? Sí, però no, però és que quiere una novia, però no lo quiere... Veus?
Sí,
19,
tal cual.
21, estamos igual, no m'ha aprendido nada.
Igual.
Bueno, i aquí anem a parlar una mica del propi Verdi.
Vale?
Per què? Perquè tornem a les coses de la meva pròpia collita, que deia, no passa nada.
No.
Perquè jo penso que Verdi era una persona super, super sensible i molt conscienciada del seu entorn, perquè la seva pròpia vida va ser complicada.
Ui,
però, sí,
què li va
sí,
passar a Verdi?
Sí. Bueno, mira, ell neix a Leroncole, que és una població molt petiteta, en un context d'enfrontament social i estratos diverses perquè estem en plenes guerres napoleòniques. ¿Vale? Amb la qual des de petit, ja va haver de buscar-se la vida, ajudar a casa i tot el que toqués.
Desgraciats tots els compositors.
No tots, ja em portaré un que sí? Sigui feliç, t'ho prometo.
Segur, eh?
Sí, ja veuràs.
Quedem amb Verdi, va.
Quedaràs parat. Bé, qüestió. Tenia una vida complicada. I va començar fent de monaguillo, experiència que va sortir bastant malament. No se llevava bien con el clero, Verdi. No, perquè el pagaven molt, es distreia molt. Ell volia fer música, ell no volia fer missa. Jo ho entenc,
Clar, tan jovenet, què has de dir?
Sí, déjate de hostias que yo quiero tocar el órgano.
Sí.
Qüestió. Per sort, els seus pares, que aquí no té la mala sort de Donizetti, sinó que té uns pares molt sensibles amb la seva circumstància, i s'adonen de que Pepino, que li deien Pepino, de Giuseppe, Pepino, és adorable, Pepino. Bueno, veuen que el Pepino, que més enllà de discutir-se amb el cura, té un talent molt gran per la música i té una gran fascinació, amb la qual decideixen, per donar-li una formació musical una mica ja professional i acadèmica, enviar-lo a Busseto. Però no tenen ni un duro. Així que el fan arribar a casa d'un sabater, al qual ell li ha de fer d'ajudant. Vale? Ell ha d'ajudar el sabater a canvi d'un llit i cosetes de menjar. Qüestió, aquest nen de 12 anys fa 6 hores de remaches i costures de zapatos, més 4 hores d'assignatures que li importen un bledo, l'EAC latín, matemàtiques, no li interessaven gens, un estudiant nefast, més, alerta, atenció, 6 hores de música, piano, orga i contrapunt i composició.
Escolta'm, quan dormia aquest noi?
Mai, perquè havia de caminar 5 quilòmetres per arribar a fer les classes i per si fora poc alerta, cuidao, ho feia sense sabates. Perquè només en tenia unes! Unes! I mira que treballava per un sabater.
Pobre Pepino!
Pobre Pepino, se'm trenca el cor. Pua qüestió. Pepino va creixent, es va fent gran i, per sort, com que té un talent privilegiat per la música, de seguida comença a trobar feina, comença a fer de professor, de mestre de capella i comença a guanyar els seus calarons i, quan uno crece, que llega... l'amor.
Ai, t'anava a dir els calés, llavors.
Bueno, no, li va costar, això dels calés li va costar. Llega l'amor perquè ell s'enamora de la filla del seu protector i el seu professor de música. I ella també s'enamora d'ell. I es casen, i són feliços, i és todo muy bonito. Sí, i tienen dos hijos, i se'n van a Milán perquè Verdi pugui començar a triomfar com a compositor.
Allà tot és Verdi, eh? Qui vagi a Milà...
Sí.
Tot és Verdi.
Sí, és així. Bueno, va marcar un abans i un després. És que era un geni. Ja ho veus, ja ho veus. Qüestió, comencen a anar les coses molt bé, estrena la seva primera òpera i comença fins i tot a impressionar a tot el públic del seu voltant. ¿Vale? Però succeeix una cosa aquí fosqueta. Ai. Sí, hi ha aquesta música de mort que esteu sentint i ja ens dona una petita pista.
Ui, que esto no va a ir bien.
Sí. Arriba el segon contracte. Verdi està feliç, pletòric. Viu en un pis diminut amb la seva dona, amb els seus fills, però tot va bé. Però primer mor el fill petit, d'una malaltia que ningú no sap identificar. Després mor la nena, d'una pneumònia. I finalment, en qüestió de 4 mesos, mor també la seva dona. I Verdi queda sol, destruït, amb el... Bueno, com ens quedaríem?
Ves com ha de quedar content, no?
Correcte. Fatal, terrible, terrible. I a partir d'aquest moment es converteix en la personalitat que, si algú ha llegit alguna biografia, és la que ens arriba a dia d'avui. Una persona molt freda, molt antisocial, que no li agrada relacionar-se amb la gent, bastant serio, molt autoexigent, absolutament rígid en les seves idees. Dius, un moment... Sentiu la música que estem sentint? Aquesta persona no és possible que sigui tan tancada. És que potser el que pot dir, només ho pot dir a través de la seva música. M'agrada pensar que els compassos aquests que sentim, aquest sentiment tan intens, són les paraules de Verdi que les escriu perquè dir-les, pues, fa massa mal.
Que maco el que estàs dient, eh?
Pues, no sé, me gusta.
Tornem a la Traviata, eh?
Sí, tornem, que ara estem aquí todo tristes. I...
Sí, home, sí.
No, vinga, va, aixequem això una mica, perquè hi ha un moment bonic. Eh?
Sí?
Sí, finalment Violeta s'entrega els braços de l'amor i ella i Alfredo abandonen París per fugir de les crítiques, del prejudici, del què diran. I tot esto está muy bien, però no funciona. Perquè els prejudicis els troben. I ho fan amb la figura del pare d'Alfredo. Giorgio Germont.
Mira que sona.
Sí, ja, veieu que va mal?
Que es dolen tot.
Sí.
Sí, eh?
Hi haurà que et dirà que no, però sí. Hazme caso, en mala persona, mala gente, ¿vale? Aquest senyor arriba a casa dels Tortolitos, arriba allà, perquè li da la gana, i bàsicament es dedica a fer xantatge emocional, però a l'oestia, a la pobra Violeta, perquè abandoni a l'Alfredo i que els Germont puguin recuperar o netejar el seu nom o el que sigui. Bueno, li parla a Violeta, la deixa acollonida, bàsicament.
Pobre Violeta.
Però total, i en su casa, encima, saps? Una cosa horrorosa.
Veus que jo em compadeixo molt, eh? Dic pobre tothom.
Sí, pobre Verdi, pobre Violeta.
És que tot els hi passa.
És que això és un melodrama, eh?
Avui
venim a parlar de coses tristes. És així. Qüestió, li diu coses terrorífiques. Li parla sobretot dels prejudicis de l'entorn. Li diu, quin futur pot existir entre una prostituta i un noi bé? Tu, nena, què t'has pensat? Perquè què? Quan deixis de ser jove i bonica, què? Què et queda a tu per oferir al meu fill? Què? Vols condemnar a tota una família a la humiliació, a l'ostracisme social, només per una historieta d'amor que no té futur? Això li diu, tu pots creure?
No,
terrible.
És lleig,
en su casa, encima, que nadie l'ha invitat a esta senyora a passar, eh?
Para dur.
Oh, molt... Bueno, qüestió, què passa? Que Violeta ve d'on ve? S'ho ha sentit a dir mil vegades. Hi ha un moment terrible on ella comença a pensar i diu, es vero, és veritat, s'ho creu. Es creu aquell senyor... Mira, que mala persona, este hombre, de verdad,
sí, eh?
Que justifiqui aquest senyor fora, eh? No em cau bé aquesta persona fora. Bueno, qüestió. Ella se n'adona que realment està condemnant a la persona que més estima l'ostracisme social, veu que la seva família s'estan anant a orris, i decideix que no és just per Alfredo que ella estigui pagant els delictes, entre cometes, perquè no ha cometido ninguno, d'ella. Cuestión, aquí hay una falta de comunicación brutal porque en vez de sentarse con él y hablarlo, cariño, ha venido tu padre y ha pasado esto. ¿Qué te parece? No, falta de comunicación. Escribe una carta y dice, cariño, me voy. Adiós. Me vuelvo a París. Chao. Te abandono. hòstia, tu, comuniqueu-vos, però no, perquè esto es un melodrama. Aleshores, li escriu una carta, l'amaga, i just es produeix el moment, mira, a mi se me rompe, se me parte el corazón en mil pedazos, perquè just abans de marxar, sí? El mira als ulls i li diu, t'estimo, 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 t'estimo. Escolteu, escolteu. Ai, estima'm. Mira com es trenca la veu.
Estàs esperada, eh?
Dios mío. I li diu, jo sí, t'estimo, nena, què te passa? I no li pot dir, no li pot dir. Amb la qual cosa l'únic que li diu és, t'estimo, estima'm tu a mi igual. I després d'aquest moment, mireu com puja la música. Te quiero, te amo.
Tu torno a dir pobreta.
Sí, sí, sí. Mira, ahí viene la mami Alfredo. Ahora viene. Escucha, escucha, escucha.
Ama mi Alfredo, eh?
Amame. I saps què és el pitjor? Això s'acaba. Ningú contesta. Ella diu adéu. I se'n va corrents perquè no li queda una altra.
Sola, eh?
Sola, sola. Estúpida societat. Maldita sea. No aprendemos nada.
Recorcha-lis.
Ah, no. Bueno, heu vist que la música, evidentment, se't posa la pell de gallina. Sí. Si estàs amb ella, pots sentir la seva desesperació. És el que us deia Verdi. Posa el servei, la música al servei de la història d'una forma... Mira, que estem aquí
no, no, i se'n posa la pell de gallina. És brutal que la música de Verdi, és veritat, parla.
Parla, absolutament. És el que et deia, jo veo el corazón de Verdi ahí saliendo a borbotones. I, bueno, també és important que sapigueu que no només parla d'aquest sentiment, sinó que aprofita per reivindicar, com hem dit. I és que Verdi va reivindicar, perquè després del que tot jo us he explicat, a aquest senyor la vida li importava tres pepinos.
Sí, eh?
El que diran ja, quan ja has perdido a tu hijo, a tu hija, a tu mujer...
Què más me da?
Me dais todos igual. I Verdi va viure 87 anys.
Home, de vida.
Clar, i penseu que la seva primera dona mor quan ell tenia 32. Li quedava tota una vida. Qüestió, ell va decidir viure una vida bastant transgressora i trobo que la Traviata és una reivindicació de la seva pròpia vida. Perquè ell s'enamora i s'emparella d'una cantant de molt i molt èxit de París. Però què li passa? Ai, de París, d'Itàlia, disculpeu. Què li passa a aquesta dona? Era superfamosa, cantava en tots els teatres, però tenia una situació molt controvertida. Per què? Primera, perquè era soltera. I això, amb una senyora de 40 soltera en el 19, què és esto? Mal. Segona, havia de mantenir a tota la seva família. Tenia una mare incapacitada i 5 germans. Qüestió, va cantar en tots els teatres d'Itàlia, va acceptar tots els papers que li oferien, evidentment que es cansa la veu pel camí perquè no li quedava una altra. I a més, tots els seus amoríos eren absolutament coneguts per tota Itàlia. I què va passar amb aquests amoríos? Doncs que ella va tenir no un, sinó dos, tres fills que va haver de donar en adopció, perquè imagina't, si ja havia de mantenir 6 persones, imagina't 3 fills.
Clar.
Et pots imaginar que la reputació moral i ètica d'aquesta dona era... terrible.
Però té, Verdi, té pinta, eh?
Però a Verdi li importava tres pepinos.
Ah.
Aleshores es van ajuntar i van començar a viure junts i ho van fer durant 10 anys sense casar-se i sense donar explicacions absolutament a ningú. Què va succeir? Tota la ciutat de Busseto, que és on vivien, no feien més que jutjar-los, criticar-los i sobretot a ella. Oh, que mujer tan horrible. Així que, si m'ho permeteu, jo veig aquí una reivindicació bona entre la Traviata i la pròpia vida de Verdi.
La Traviata.
Tornem.
Una altra música forta, eh?
Sí. Sentiu aquest murmuri?
Sí.
Perquè ara todo se pone muy chungo y muy mal, d'acord? Sí. L'Alfredo se sent abandonat i es deixa portar per la ràbia, pels gelos, per la ira... Bueno, el seu ego ferit fa que perdi el món de vista. Va cap a París, s'enfronta amb el baró, que és l'amant actual de Violeta, humilia la pobra Violeta colant-se en una festa, la tira pels terres, l'insulta, la menysprea, tot fatal, tot supertrist, bueno, un horror. I el pitjor és que ho fa de forma pública, en una festa. I tota aquella gent, que al final eren els culpables de que aquella situació estigués passant, Van assenyalar l'Alfredo i... Oh, quin escàndol! Com és possible que estiguis fent això a la pobra, pobra Violeta? Però si sou vosaltres els culpables, maleïts i hipòcrites...
¿Qué me estás contando?
És terrible. Te n'adones? Mira, tenim hipocresia, relacions tòxiques, por, tristesa... Bueno, és que aquest segon acte és... Bueno, espectacular, tu. Ai...
Seguim amb La Traviata, amb la Maria Moroncova, que ens està explicant tota aquesta història apassionadament.
Sí.
Què passa ara?
Llegamos al final. Ya te advierto de que es triste.
No.
Sí.
És dramàtic, jo també.
Sí. S'han abandonat, s'han separat i passa un any. I ens trobem a Violeta sola, arruïnada i a puntet de consumir-se per la tuberculosi. I el cas és que ella ho accepta. Accepta tot el que ha passat en la seva vida breu, però intensa. S'acomiada del món sense més recança que el seu amor perdut. I és una recança petita, en realitat. I que mira, i després arriba el pare, té remordiments en saber que ella s'està morint i acaba explicant-li tot al seu fill. Li diu, escolta, que ha estat culpa meva, que aquesta dona t'estimava molt. I Alfredo torna a buscar-la, però ja és massa tard. Alfredo arriba i només té temps per demanar disculpes i acomiadar-se. Perquè, Joan, és que l'amor no ho pot tot, per més que a mi m'agradi. Perquè si uno se muere, ¿sabes?
Sí, clar.
Sí. Sí que arriba Alfredo, es troba la Violeta en el seu últim sospir i nosaltres, com a espectadors, només ens queda presenciar en el cor, amb un puny així agafat, el cant de cigne de la Violeta, que està rodejada de tots aquells que en un moment li van donar l'esquena i, a l'igual que li va passar a Marie Duplessis, mor sola, rodejada d'aquella gent que la va abandonar en vida.
Quina història, Maria, quina òpera que ens has portat avui, una de les grans, La Traviata, un dels grans, Giuseppe Verdi.
Sí, senyor.
Peppino.
Peppino!
Pobret. Ens portaves, però, una peça per acomiadar-nos.
Sí, per suposat. És aquest final. Saps que t'he dit que Violeta ho accepta tot d'una forma com molt resignada? I és que quan arriba Alfredo li diu, recorda'm, i si trobes algú, casa't, sigues feliç, però, eps, parla-li de mi. Parla-li de mi, de qui era jo. I així s'acomiada. Digna, valenta i amb amor. Amor de veritat.
Jo no sé si tan digna, però m'acomiado. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Moltíssimes gràcies,
moltíssimes
de veritat.
Moltíssimes gràcies a tu.
Ai, l'òpera. Nosaltres que ho deixem aquí, demà més programa, demà més caravana a Ràdio Estel. Que vagi molt bé la tarda d'aquest dilluns. Fins demà, adéu-siau.